Són les 3.
Catalunya migdia.
Fins ara al Catalunya migdia ens hem centrat, sobretot, i ara ho continuarem fent, òbviament, en el record per les víctimes de la Dana de fa un any al País Valencià. D'aquí 3 hores comencen uns funerals d'estat presidits pels reis d'Espanya. Aquest migdia s'han manifestat els familiars de les víctimes i tota l'atenció del dia conflueix en Carlos Mazón, encara president de la Generalitat Valenciana, un any després d'una catàstrofe de la qual es va avisar molt tard, massa tard, la població. També hem connectat amb el Pròxim Orient, on Israel reprèn l'alto el foc a Gaza després de violar-lo les últimes hores, en què ha fet un centenar de morts en diferents bombardejos que Netanyahu diu que són la resposta al trencament de la treva per part de Hamas. I hem passat per la Haia, perquè avui hi ha eleccions als Països Baixos. L'extrema dreta de Geert Wilders és la favorita. Una altra cosa és que després de les eleccions puguin governar. A aquesta hora, què més destaquem, Natàlia Ramon?
Doncs justament que el centre de València ha estat fins fa pocs minuts l'escenari d'un acte en memòria de les víctimes de la Dana, un any després de la tragèdia. Els manifestants, uns 300, han refet el recorregut de Carlos Mazón la tarda del 29 d'octubre de l'any passat per denunciar, un cop més, que no era on havia de ser, coordinant l'emergència. Enviada especial a València, Montse Poblet.
La manifestació pel centre de València refent el recorregut de Carlos Mazón durant la tarda del 29 d'octubre de l'any passat ha estat presidida pels crits demanant la seva dimissió, exigint justícia i repetint que el que va passar és una vergonya. Molts manifestants duien màscares amb la seva fotografia, la que li van fer quan finalment va arribar al centre de coordinació de l'emergència. Parada llarga davant del restaurant El Ventorro, on Mazón va passar més de 3 hores dinant amb la periodista Maribel Vilaplana. Avui, el restaurant està tancat sense cap cartell que l'identifiqui. Abans de la marxa, els organitzadors han cobert la plaça de la Verge amb 229 mantes tèrmiques amb els noms de cadascuna de les víctimes mortals de la Dana, les que la societat valenciana no perdona a Carlos Mazón. En el manifest que s'ha llegit a la mateixa plaça s'ha recordat que la primera alerta no es va enviar fins les 8 i 11 minuts del vespre, quan molta gent ja s'havia ofegat. També s'ha agraït la feina feta pels voluntaris i s'ha recordat que el dol de la Dana no es podrà tancar fins que els responsables no assumeixin les seves responsabilitats i paguin per elles.
I una treballadora del PSOE i l'exgerent del partit acrediten que els sobres que pagaven a l'exministre Ábalos no sortien d'una caixa B. Davant del jutge del Suprem apunten, però, que era Koldo García qui recollia els diners que després repartia amb tot l'equip de la Secretaria d'Organització. Anem cap a Madrid. Dani Saindeja, bona tarda.
Bona tarda. És així com Mariano Moreno i Celia Rodríguez han justificat davant del jutge Leopoldo Puente que els diners que la Guàrdia Civil atribueix a Koldo García no encaixen amb els que l'exministre hauria rebut del PSOE per pagar les seues despeses. Segons fonts judicials, l'exgerent i la treballadora han dit que era Koldo qui recollia les liquidacions en efectiu de tota la Secretaria d'Organització i després les repartia entre tot l'equip. Primer Ábalos autoritzava els tiquets i després enviava Koldo a recollir els sobres amb bitllets i monedes que es deixaven a la recepció de Ferraz. Estos diners, han dit, sortien del compte bancari del PSOE, del qual es van retirar entre 2017 i 2024 poc menys d'un milió d'euros, segons justifica el partit. Ara el jutge ha de decidir si segueix estirant del fil del suposat finançament irregular del PSOE.
I el telèfon de l'Esperança va rebre més de 33.000 trucades durant el 2024, un 22% més que no pas el 23. A més, la Fundació va registrar prop d'11.000 converses al servei de xat adreçat a adolescents i joves. És un 7% de les quals va ser necessària una intervenció dels serveis d'emergència per risc greu. I el govern ha anunciat un nou pla per transformar el barri de la Mina a Sant Adrià de Besòs, de 113 milions d'euros, la meitat gairebé per resoldre la situació dels veïns del Bloc Venus, el famós Bloc Venus, que ara el govern diu que es compromet a enderrocar durant el 2028. Sant Adrià de Besòs, David Àngela.
El pla de transformació i futur del barri de la Mina contempla la construcció d'un edifici de 66 pisos de protecció social, una residència de gent gran, l'escola Bressol històricament reivindicada i el Centre Internacional de Lluites Olímpiques, entre d'altres accions. Segons Salvador Illa, president de la Generalitat, s'inverteix en un barri més del país per garantir l'ascensor social.
Aquest és un barri, com tot barri de Catalunya, amb ordre, amb llei, amb convivència. Però, segon missatge avui, és un barri on el govern de Catalunya inverteix. Avui presentem un pla per fer una residència per la gent gran. Avui presentem un pla per fer una escola bressol.
Avui presentem un pla, el Consell d'Esports hi ha estat molt implicat, per fer un centre de lluita esport, com a mecanisme d'integració i com a mecanisme d'ascensor social.
D'altra banda, el reallotjament dels veïns del bloc Venus es farà íntegrament en habitatges de segona mà, prioritàriament també al barri de la Mina.
I ara, Joan, una curiositat, troben missatges guardats en una ampolla de soldats de la Primera Guerra Mundial a la costa australiana. Més d'un segle després s'han descobert cartes escrites per dos soldats australians al 1916. Les haurien llançat a la Gran Badia Australiana, al sud del país, dies després de començar el viatge per anar a França a lluitar. Aquest octubre una família va trobar l'ampolla a la platja i va localitzar els descendents dels soldats per entregar-los les cartes. Tot i que es trobaven en mal estat, encara es poden llegir. Un dels soldats va morir mesos després al camp de batalla i l'altre va sobreviure i va tornar a Austràlia. Els descendents s'han mostrat sorpresos, com no, amb aquesta descoberta que han qualificat d'increïble. Alguns experts apunten que l'ampolla, després de ser llançada al mar, s'hauria conservat enterrada a la platja durant més de 100 anys.
Doncs ara en parlarem d'això i de molts altres arguments. Gràcies, Natàlia. Ara passen 6 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Joan Bota.
Seguien atentament aquesta explicació que ens feia la Natàlia sobre aquestes ampolles australianes. L'Oriol Marc, cap de Política de Nació Digital, bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
L'Alícia Puig, experta en polítiques urbanes, bona tarda.
Molt bona tarda.
I en Joan López Alegre, professor de comunicació de la Universitat Abat Oliba Seu, bona tarda.
Veus com no reciclar té avantatges?
Estava tan convençut que el concepte de recollida selectiva apareixeria a la teva primera intervenció.
Jo em pensava que havia agafat econsietat el Joan, però jo veig que no.
He estat a punt de fer l'espoiler, dic, no, deixa, a veure si ho fa o no ho fa, doncs, efectivament.
És que és bo ser previsible.
Mira, avui no serem previsibles perquè, tot i ser dimecres, avui la Dèria ens la fa una altra persona. Avui aquí saludem no és en Santi Villa, sinó a Liu Forn. Liu, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aviam, què ens proposes avui?
No, en primer lloc, dic que heu sortit perdent amb el canvi i que em sap greu pel Joan, perquè bueno, el Joan i el Santi tenen un... I esclar, amb mi no és el mateix.
Veig que ets oient de dimecres, eh?
Sí, escolta, aquesta línia d'aquí és maresmenca absoluta. Bueno, a tu et
jo
deixem
mig
entrar, o sigui...
Perdó, un moment. M'acabes de dir que jo soc mare...
Vull perdó, dir... no ho he dit jo, ho va dir Josep Pla. Josep Pla té escrit el quadern gris que Badalona és part del Maresme.
Has dit que Badalona és la capital del Maresme?
No, he dit això. He dit que Josep Pla va dir al quadre gris que Badalona era part del Maresme. I jo, el que digui Pla, és incontestable.
L'Oriol i jo, que estem entre Badalona i Mataró, potser podem trobar una capital alternativa.
Som ben bé al mig. Per mi ja no seria una bona capital.
I és que sóc molt de Barcelona.
Tu ets de la capital de veritat,
jo,
eh?
Jo soc de la capital de veritat.
No, vosaltres sou uns senyors que veu posar un tren i estàveu tan avorrits de venir aquí que ahir va fer anys que el veu portar fins a Mataró. Fixa-t'hi.
Absolutament.
T'estan fent la dèria a sobre, eh? Vull dir
sí,
que...
no, jo... Jo encantat, eh? Vull dir, m'ho guardo per un altre dia i... No, el que passa, no m'ho guardo perquè és un tema d'actualitat. Avui ja sabeu que normalment intentem fer una cosa una mica així distesa, però esclar, és que avui és el dia que és i... A veure, encara que sigui només per recordar els 237 morts i sobretot a les seves famílies, crec que hem de fer algunes reflexions sobre el que va passar justament fa avui un any. No entro en tema polític, una mica tema mediàtic, relacionat amb tot el que ha passat, com s'ha gestionat, i sobretot el tema de la veritat, que alguna vegada ja hem comentat que és, a mi m'interessa bastant com estem tractant la veritat en aquest primer quart del segle XXI. I és, sobretot és el personatge de Carlos Mazón. Ha canviat 8 cops de versió. A mesura que s'han anat sabent coses, s'han anat canviant de versió. Per tant, si ha canviat 8 cops de versió, vol dir que almenys 7 ha mentit, i tampoc sabem si aquesta última ha mentit o no. Però s'ha aconseguit crear un núvol on és impossible saber què és el que ha passat realment. O sigui, si tu ara surts al carrer i preguntes a la gent, escolti, què va passar, el fecopi, aquesta paraula que va sortint, i tota aquesta informació que ha anat... És un núvol de pols que va tapant, i al final és impossible saber quina és la veritat. Jo ja m'he perdut, jo ja no sé què està explicant. I això és el que... Aquesta és una de les meravelles d'aquest segle XXI, que és que la veritat, en el moment que tenim més oportunitat de saber la veritat, perquè tenim accés directe, tenim els mòbils, que pots buscar la documentació en temps real, resulta que és impossible saber la veritat perquè es crea un relat alternatiu que ho tapa tot. I això a mi em té absolutament fascinat. Una altra cosa que em té fascinada és posar en dubte la professionalitat dels tècnics que van avisar i que està comprovat que van avisar que venia una tempesta. I aquest mateix núvol de pols ha tapat tot això i s'ha aconseguit posar en dubte la feina de professionals que estaven fent bé la seva feina, com després s'ha demostrat. Es pot manipular les dades, que són certes, però es poden manipular, es poden canviar i fer creure-li a la gent que són unes altres dades. El cas de Maribel Vilaplana, que és la persona que dinava amb ell, hi ha persones que se les està perseguint pel carrer, amb micròfons, per emprenyar, etc etc. Aquesta persona, ningú mai li ha anat a demanar res. O sigui, és una persona que no existeix. Va sortir, si no recordo malament, una vegada fent una mena de compareixença, però ningú...
Surt cada setmana per la tele. Disculpa sí, que t'interrompeixi, sí. És portaveu del Levante, sí, Unión Deportiva.
I surt parlant del Llevant i parla de... Però del cas aquest, home, almenys saber la seva versió. Almenys saber la seva versió. Què va passar? Va trucar algú, no va trucar algú, el van entrar a buscar. A mi l'altra part... És que
filtrat,
igual.
Ella ho ha filtrat, això, eh?
Però ho ha filtrat, sí, però podia haver sortit. Estem parlant de 237 morts. És a dir, no és allò de, no, és que no hi era. I després què va passar? No, és que un incident, tres cotxes van anar avall. No.
Hòstia, és que al darrere de lo de Vilaplana, perdona, que t'interrompeixi, jo crec que també hi ha un cas de machisme col·lectiu.
En quin sentit?
Pues això, que és una senyora que té un aspecte molt determinat i que si tingués un altre aspecte, segurament moltes de les coses que s'insinuen o es diuen obertament també als mitjans de comunicació no s'estarien dient.
Jo crec que això no és excloent del que ell manifesta, que és que la sensació que hi ha de la gent és que Vilaplana no dirà la veritat del que va passar fins que ara la citi la jutgessa. En el sentit que ella no ha sortit a convocar una roda de premsa en un acte de transparència a dir, ei, jo us explicaré per la responsabilitat de tot això què va passar hora per hora aquell dia. Jo això no ho mesclaria amb coses concretes de masclisme dels rumors que hi pugui haver-hi. Són com coses que jo crec que van en paral·lel. I en aquest cas concret és veritat que jo crec que molta gent celebra que l'hagi citat a la jutgessa per dir, bueno... una part de responsabilitat tens, encara que evidentment no és gens comparable al ser el president de la Generalitat, però una part...
I aprofito, ara que ha sortit el tema de la jutgessa, en un món en el qual hi ha jutges que surten cada dia i jutges que fan unes actuacions sorprenents, agrair que hi ha una jutgessa que no s'està filtrant res, que va fent la seva feina, que va convocant a tothom quan es diu la justícia. Efectivament, hi ha una part de la justícia, de la cúpula de la justícia, que més val no qualificar-los, però hi ha 5.000 jutges a Espanya, doncs d'aquests el 99% acostumen a ser bastant semblants en aquesta jutgessa, fan la seva feina o intenten fer la seva feina amb els mitjans que els hi donen, que de vegades són mitjans millorables. Doncs agrair que això estigui funcionant així. I pel que fa al tema del restaurant, en un món també...
Que li hem fet el ròtol.
Sí, bueno, és el pitjor que li... És com la Camarga, el restaurant. És el pitjor que et pot passar és que et passi una cosa com aquesta.
És un restaurant xinès.
Per tant...
La Camarga o Ventorro?
La Camarga.
No, és una marca d'aquestes... que crec que és valencià, a més. Saona o Sanó, un nom així, que té diversos restaurants i va...
Saona.
Doncs ara és un... L'antiga Camarga ara és un restaurant d'aquests que n'hi ha molts, que és una franquícia, vaja. Sí. Doncs amb el tema del restaurant, cap cambrer ha dit res. Recordem, els que tenim una edat, José María García, un periodista il·lustre, la majoria de les informacions que tenia ell li passaven de restaurants on es reunien en els privats, es reunia la gent, i ell tenia informació perquè hi havia sempre un cambrer que... Aquí no ha sortit res, no ha sortit cap foto.
Pablo, Pablito, Pablete, amb el pequeño lendacari.
Sí. Correcte.
Tots dos en pau descansin.
Tots.
Hi ha frases que poden aplicar a José María García. La primera, que Carlos Mazón ha venido a servirse y no a servir.
Sí.
I una altra, que és que segurament el Ventorro se bebieron el Nilo y se comieron al niño Jesús.
Lo de que vinieron a servirse, vols dir que era un self-service, el Ventorro?
No,
el
no. Dic que el Mazón, la seva prioritat no és servir els valencians.
La frase del Butano era se han bebido hasta el agua los jarrones... i s'han comido el niño Jesús por los pies, que era una frase que trobo que sí. és
tremenda.
Però no s'ha fet res. És a dir, hi ha un...
I per què?
No ho sé, però fa gràcia. Vull dir, sí. Fa gràcia, no sé, no sé per
què. Clar, ara...
El menja sus pels peus, no sé per què se'l menja, vull dir...
Sí, però vull dir, anant al Ventorro i precisament sapient, com estàs explicant, que no surt informació, a diferència que sí que passava amb José María García, com és que no surt informació? I amb totes aquestes fins a 8 versions que deies, ens deixen ara una incògnita, crec que són de 37 minuts d'absoluta incomunicació i d'una hora llarga que no se sap ben bé què estava passant. Clar, això seria no xafarderia si no fos, i potser seria també masclisme, si no fos que és molt rellevant saber què estava fent Carlos Mazón, perquè sabem què no estava fent.
Sense voler treure seriositat a el que està fent Liu, jo crec que això del Mazón ha acabat siguent com Ghost, aquella pel·li de la Whoopi Goldberg, que per una banda hi ha que ha sortit del seu propi cos Mazón, i el tema Mazón és un tema i la gestió de la dana és un altre tema. O sigui, Mazón ho han merdat tot tant amb les 8 versions que dius tu, que jo crec que per una banda la gent diu, escolti, per què va passar això, com està siguent la reconstrucció i quin és responsable, però per l'altra banda el que s'ha fet gros i el que ha acabat siguent rellevant és la vida de Mazón. I això és el que jo crec que amb ell i totes les seves versions és el que jo crec que políticament, o sigui, per mi és irrellevant, ja que ell sigui president de la Generalitat, ho deixarà de ser no sé si demà, d'aquí un mes o d'aquí tres. Aquest home no té cap recorregut polític, però ell ho ha fet tan malament que en realitat ha creat un altre problema que sobre el paper seria menys important que el problema en si, però que ha acabat siguent el tema.
Però això mateix també és la salvació del PP, d'alguna manera. Que sigui una cosa molt localitzada en la figura d'ell, com un inepte, mentider, tot, però per això jo crec que pot ser una explicació de per què ara mateix totes les enquestes ens diuen que si hi haguessin eleccions tornaria a guanyar el PP. Perquè és aquesta cosa de l'ovella negra de la
és
família.
És que jo no sé tu, però jo amb l'humà, jo em poso en el paper d'Amazon i penso, escolta'm, doncs estic fent el que fos, és igual, no vull ni saber-ho, però surts i dius, miri, no hi he estat a l'alçada, no tenia que estar on tenia que estar en el moment més important de la meva vida, no tinc perdó de Déu, és un error imperdonable, i per lo tant, aquí ho deixo, demano perdó, dimiteixo i em poso a disposició de la justícia. Jo crec que això és el que faria qualsevol persona amb un mínim de dignitat personal, indistintament de la ideologia, que siguis del PP, del papà o del popó.
Però mira, ara que dius el tema personal, és una cosa que fa molt des que va passar li dono voltes. Quan se'n va a dormir, o sigui, quan t'ha passat això i tu saps que estàs mentint, perquè estàs mentint, perquè si 7 vegades, 8 vegades ja, contem que l'última sigui la bona, però ja has dit 7 cops...
No, ell, de fet, hi ha moments en què diu que tampoc no ha mentit, per exemple, dient que a les 8 del vespre, objectivament, és més tard de 2:15. Això és una frase que ell ha dit.
Això forma part del soroll. Del soroll per desorientar tothom. Però quan te'n vas a dormir i ha mort tota aquesta gent i tu saps perfectament el que estaves fent, que jo no sé què estava fent i que m'és igual la seva vida personal, però hi ha aquests 237 morts, per tant ja no passa a ser una cosa personal. Quan tu saps què t'ha passat, i jo intento pensar què em passaria, o sigui,
doncs
quan m'anés a dormir...
Tindries que xutar a Dorfidal, sí. Ja t'ho dic ara.
Sí, però fixa't, Pedro Sánchez, que ha tingut un problemes perquè va anar per la seva dona, pel seu germà, no sé què, fixa't la cara que feia últimament.
No, i un senyor que amb aquest
però
tema... Un senyor que amb aquest tema, el que acabes d'esmentar tu, ha tingut el cuajo de dir si quieren ayuda que la piden.
Aquesta frase no va anar així ben bé.
Tothom ho ha entès.
Sí, però la frase no... Potser textualment va haver un moment de la frase que és aquesta. Si
tan inútil, tanta convicció sencera, tinc jo, no tanta convicció tinc jo de la falta d'ètica i moral del Carlos Mazón, com que hi ha un càlcul polític darrere del govern central en relació a la tardança, amb assistència...
Sí, i de tothom.
En el tema de la Dane, només cal llegir a Poster Guillo, no les seves novel·les, sinó el que ell ha explicat de com va viure ell aquella tarda i el dia següent, per entendre-ho perfectament.
També jo crec, Iu, que el més important, al marge de Mazón, el que estableix el marc problemàtic en tot això que estem parlant, és el marc de destrucció de la veritat.
Sí.
I això vaig amb el Francesc Marc Álvaro, que acaba de publicar un llibre, El franquisme en temps de Trump, i l'hem entrevistat avui al diari, ve dir que l'antipolítica ve generada del fet que es destrueixi la veritat. I el fet de voler enfangar, que és un verb que avui és una mica lleig de dir, però és que és estrictament així, quan tu vols enfangar el terreny de joc i vols que es parli de coses que no són les que s'haurien de parlar, perquè tu ets responsable d'una sèrie de qüestions, en aquest cas 229 morts al País Valencià, més els que va haver en altres comunitats, tu necessites destruir el concepte de veritat i que es dubti de tot. I en el moment en què es dubta de tot, la teva versió passa a ser equiparable a les de la resta, que sí que són veritat. I sí que a mi em sorprèn molt, i coincideixo amb tu, Joan, que la pregunta és molt pertinent, eh? Com pot ser que un any després encara no sapiguem què estava fent Mazón en aquell moment? O sigui, és un fracàs periodístic en tota regla, però normalment quan sí, passa una cosa, l'endemà costa més de reconstruir, al cap d'una setmana costa menys de reconstruir, quan passa un any és més fàcil que les fonts s'obrin o que ho vulguin explicar. I no sé si és un problema de que realment són uns mentiders professionals o que no hi ha hagut els recursos necessaris per saber o per investigar, per determinar a ciència certa què va passar en aquella tarda al Ventorro i després en totes les hores que Mazón ha anat canviant de versió com que hi canvia de pantalons. Però el concepte de destrucció de la veritat és el que és veritablement rellevant, perquè qui està guanyant terreny en tota aquella zona un any després ja no és l'extrema dreta o així, és l'antipolítica.
Vull que recordeu una cosa, no és que hagi canviat de versió d'aleshores al pàrquing del restaurant al Palau de la Generalitat, és que el primer canvi de versió, que per mi és el més bèstia, és quan diu que està dinant amb el president de la CEP, el que seria el Foment del Treball Valencià, i té que sortir el president de la CEP dient, escolti, jo amb aquest senyor no estava dinant.
Sí,
I llavors s'acaba sapiguent al cap de X dies, no ho recordo, però tampoc és immediat, amb qui estava dinant de veritat. Però això és, per cert, no dic que tingui una relació, però ara hi ha eleccions a la presidència de la patronal valenciana i el senyor Navarro no es presenta ni tan sols a la reelecció. No dic que tingui una relació, però és una dada.
Bueno, és això que va flotant, però mal. El que dèiem sobre... Jo voldria també, i acabo ja, també el paper dels mitjans. O sigui, me'n vaig del tema polític, vaig al tema de com la veritat és de goma, i al final passa un any i no sabem encara la veritat, però vull recordar les portades de quatre mitjans de comunicació de Madrid l'endemà dels fets. Sí que és veritat que els fets van començar a succeir, va ser a partir de les 10 de la nit es va començar a saber la xifra, o sigui, la realitat es va començar a saber tard, i per tant hi ha edicions que es tanquen d'hora. És cert, però si un diari pot fer-ho, els altres també. Per exemple, l'ABC en portada no traia res. Era el gran titular, apropiació indebida, nova imputació de Begoña Gómez, perquè és el raca-raca una mica que en aquells dies funcionava. El Mundo ho treia a baix de tot, 7 desaparecidos por la Dana, això és, pot ser que sigui la primera edició i tal, però, i ara ve l'altra part del titular, i cancelada l'AVE Madrid-València. O sigui, el gran tema eren 7 desapareguts per la Dana, però atenció, no hi ha AVE, no podem anar a València els madrilenys. Que és el món és, segons...
El món segons es compta amb Bernabéus, diríem.
Clar, es compta amb Bernabéus al món, i això és indicatiu i és significatiu de com funciona mitjans de comunicació.
Que això hi ha llocs de Catalunya que també dirien que li passa a vegades a Barcelona,
A vegades. No, a vegades. Molt sovint li passa.
Sí. Quan hi ha coses a les Terres de l'Ebre, parlem.
Ui, a les Terres de l'Ebre hi ha altres llocs.
I si passa a
les Terres de l'Ebre, jo crec...
Quan passa la caseta de l'Empordà, hi ha edicions especials de programes. Quan passa a les Terres de l'Ebre, no passa tant.
Però, vull dir que... La Catalunya que no té ressò també va més enllà de les Terres de l'Ebre. Ves a, no sé... Ves al Prepirineu,
ves
a la noia.
Ara n'està agraït que hi ha una part important dels catalans que ja saben on està el canà. Pa abajo. Portada de la Razón d'aquell dia. També apareix petitet, diu al menos un muerto y varios heridos, perdó, y varios desaparecidos por la Dana, y atenció, y ara això, el Mundo según yo, que destroza en Almería cerca de 4.500 hectàrees d'invernaderos. És a dir, aquí la importància no és l'AVE, són els hivernacles en aquest titular. I al final el País sí que deia en portada varios muertos en València, 6 desaparecidos en Albacete por la Dana. És a dir, però, insisteixo, el País pot ser que aquesta fos la segona edició, que tinguessin més temps, etc. Però inclús els que ho treuen és el Mundo según yo.
Tenim clarament l'Iu endariat amb això que fa temps que el preocupa, que són les veritats alternatives. Saps què farem, Iu?
Aprofito, mira, aprofito. Ja ho vaig d'un dia. En el meu ordinador hi ha una carpeta que ara ja, avui, aquest matí ho he comptat, tinc uns 8.000 arxius relacionats amb la veritat. Vull dir que m'ofereixo, si hi ha el New York Times o qui sigui, vol fer una oferta. És bastant interessant.
La manera de combatre la realitat alternativa és explicar la realitat des dels llocs. Per tant, nosaltres fem ara una mica de publicitat i connectem amb València.
Catalunya migdia. La FACT, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 8 i 9 de novembre una gala amb ballarins principals i solistes de l'Staatsballet Berlín, el Bolshoi de Moscou i l'English National Ballet, entre d'altres.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 42a temporada BBVA de dansa de la FACT. Entrades a lafactcultural.cat.
El dilluns 3 de novembre, Monte Deportivo celebra la 5a gala femenina del futbol europeu. Les millors futbolistes de les 5 grans lligues europees se citen en un esdeveniment únic en què seran premiades. El futbol femení es vesteix de gala a Mundo Deportivo. Podràs seguir-la en directe per Dazón.
Amb el patrocini de CaixaBank, Castrella d'Am, Moeve, Hyundai, Sofascor i Fivers.
Per mi és el meu barri. Barcelona és la vida al mercat.
És el verd.
Per mi és una futura cura.
Per mi és la música.
Emprendre el 22 arroba amb 22 anys.
És veure créixer les meves filles. És créixer jo amb elles.
Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Catalunya migdia.
Tot el que passa, passa al matí de Catalunya Ràdio.
I ara mateix saludem en ruta al País Valencià, a València, on avui farem un especial matí de Catalunya Ràdio per commemorar el primer aniversari de la Dana.
Al cap de dues hores, més menys, que van estar ahir, mon pare es va esbarar, se'l van portar la corrent.
Hem sigut nosaltres polítics, però també hem sigut víctimes. Hem perdut coses, hem perdut familiars, hem perdut veïns. Nosaltres també som unes víctimes.
Si veien que hi havia una falta d'informació, que no se prenien decisions, que en emergències ningú contestava.
Des del primer moment va saber que mon pare no havia mort, que l'havien assassinat. I vaig començar una lluita que, bueno, pues, m'ha sabut així.
És trist tindre 90 milions per invertir en els pobles, per invertir en carreteres, en la comarca, i que no te'ls pugues gastar per culpa de la dichosa burocràcia.
De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Catalunya nit. Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
El Canà podria ser l'epicentre del canvi climàtic al litoral català.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Els veïns han entès que les seves vivendes estaven en una zona del risc i que les hauran de deixar en algun moment.
El que no podem fer és estar vivint tant de perill.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
En el recull històric que hem estat fent, el que veiem és que a qualsevol època de l'any es pot donar algun fenomen advers de molta severitat.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit,
ens allunyem de les estridències.
Evitem el soroll. Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
M'agrada aquesta pau d'aquest programa. M'ajuda molt a crear.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT. Som 3CAT.
3 minuts i seran 2 quarts. En parlàvem abans de la publicitat. N'hem anat parlant durant la publicitat i continuem, perquè avui és un dia trist al País Valencià, però, a més, també és per molts un dia de ràbia, per les morts, per tot el que es va perdre, cases, negocis, i també per veure que un any després, com comentàvem, ningú ha assumit responsabilitats pel que va passar i, sobretot, pel que no es va fer per evitar que passés. Aquesta tarda es farà un funeral d'estat per les 229 víctimes de la Dana al País Valencià, presidit pel rei Felip VI, en presència de Pedro Sánchez i de Carlos Mazón. Un funeral en què familiars de les víctimes han intentat que el president de la Generalitat Valenciana no hi anés. De fet, Mazón arriba aquest primer aniversari de la tragèdia acorralat per la justícia, però sense deixar el càrrec. La jutgessa de Catarroja que porta el cas acumula noves proves sobre l'actuació negligent del govern valencià aquella tarda, i ara el que fem és anar cap a València. Miquel Jarque, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Aviam, situem el que ha de passar aquesta tarda. Explica'ns com seran aquests funerals en què hi haurà les màximes autoritats de l'Estat i en què totes les mirades estaran posades en Mazón i en si algú li diu alguna cosa.
Sí, aquest serà un acte curt. Comença a les 6, està previst que acabi a les 7. D'aquí una estona, entre les 4 i les 5, arriben els familiars de les víctimes, però arriben per un punt diferent de les autoritats. Els alcaldes dels municipis afectats, els presidents de les comunitats autònomes, entre ells el president Salvador Illa, els ministres, presidents de Senat, el Congrés, el Tribunal Constitucional, el Suprem, és a dir, representats tots els poders de l'Estat, entren entre 4:45 i 5:45. 6 al recinte. A 6:15 arriba el president del govern, que s'espera a la porta a que arribin els monarques espanyols. Això es desenvolupa tot aquí, al Museu de les Arts i les Ciències, construït per Salvador Calatrava. Per tant, es fa en un espai tancat, en una galeria, al primer pis, que hem pogut visitar, entre llum natural, tot cadires negres, hi ha un parell d'escenaris, un per autoritats, també hem vist al centre de la sala una composició floral, són roses blanques col·locades de forma alineades i representarien, volem interpretar, les 237 víctimes d'aquesta dana que va afectar València, també a Castella. Intervenció musical de la cantant valenciana Maria Bartomeu, intervenen parlaments, tres familiars de les víctimes mortals, hi ha una ofrena floral aquí en aquest punt dels Reis d'Espanya, s'interpreta el cant dels ocells, minut de silenci, una altra interpretació musical del concert d'Aranjuez del mestre Joaquín Rodrigo, nascut a Sagunt, Maria Bartomeu també és valenciana, minut de silenci i clausura a càrrec del Rei d'Espanya, tot això en una hora. I sentiments molt a flor de pell perquè, clar, el president de la Generalitat és aquest convidat incòmode que ningú voldria tenir en un acte com aquest. El president jo crec que n'és conscient, no només per la declaració institucional que ha fet aquest matí on ha parlat de desemparament, sinó també doncs, per les 12 manifestacions que s'han fet pels carrers de València, l'última organitzada per més de 200 entitats, també declaracions del president del Partit Popular en què en les últimes hores s'ha vist com tímidament reculava dient que hauria de respondre, i les víctimes que s'han manifestat manta vegades demanant que no assisteixi, perquè les víctimes el que volen és justícia i reparació, i tant la justícia com la reparació, ens han explicat directament, passa per l'assumpció de responsabilitats del president de la Generalitat, que ells consideren el màxim responsable de la mala gestió d'aquella dana d'ara fa un any.
Em feies pensar, Miquel, en una cosa que ens deia també a la tertúlia de dilluns l'Alba Fagema, que és que la manera com s'ha gestionat la post d'Anna també, d'alguna manera, ha revictimitzat a la gent que ho va patir. Com ens expliques tot el que ha de passar aquesta tarda de 6 a 7 a la Ciutat de les Arts de València? Està molt pautat, molt encotillat perquè no hi hagi sorpreses, però, clar, parlem d'un acte en què hi haurà vora 800 persones, els ànims estan com estan, per tant, suposo que la por aquí entre els organitzadors és que en qualsevol moment pot saltar l'espurna.
Hi hagi una sortida de guió, no? Clar, no hem de pensar què passarà com a Paiporta, no? Que va haver llançament de fang cap als monarques. No, això no es produirà, però pot passar qualsevol cosa, perquè és un acte que, a més, el veurem televisat en directe, amb un senyal institucional, i on les víctimes, doncs, hi ha moltes sensibilitats, hi ha qui ens ha manifestat que realment se senten reconfortades, no?, amb aquest acte. Altres diuen que el confort, doncs, no pot ser confort amb la presència del president de la Generalitat. I després, el que passi a l'exterior, també nosaltres des d'aquí, que estem bunkeritzats amb tota la seguretat de Casa Reial i de presidència del govern, s'haurà de veure si arriba aquí algun tipus de manifestació, algun tipus de protesta, i si l'arribem a sentir des d'aquí.
De seguida torno amb tu, Miquel. Abans, deixeu-me comentar què creieu que pot passar aquesta tarda en aquest funeral, en aquesta hora de 6 a 7, perquè realment els ànims estan a flor de pell, com ens explica en Miquel, com ens explicaven també els enviats especials a la primera hora del Catalunya Migdia, i per tant, tot i que tot sembla molt controlat, no, el 100% de certesa de que no hi hagi cap sortida de to no la tenim.
Ah, això és així, i coincideixo totalment. Al final és una hora en què tots els focus estaran posats en un esdeveniment determinat, en aquest funeral d'estat, en presència de familiars que no tenen una opinió precisament simpàtica amb el president del País Valencià, de manera que seria estrany que no hi hagués algun tipus d'acte de protesta molt elegant davant la presència de Carlos Mazón. Crec que seria estrany que no fos així.
Sí, però al mateix temps jo També amb aquest nivell de seguretat i de funeral, no ho sé si acabaran passant coses probablement dins o si hi haurà potser més moviment a fora, en coses organitzades, també entenent que probablement moltes famílies també volen poder tenir un moment com de dol i de tancament. Però bé, jo crec que està molt lligat al que parlàvem just abans de connectar amb València, que és aquest fet de no poder tenir un tancament amb aquest funeral d'estat humà i bonic d'alguna manera, perquè hi ha aquest element disruptiu que és la no dimissió de Mazón, que es fa inexplicable a nivell de respecte cap a les famílies.
Jo no vull polemitzar, però a banda d'algun comentari sobre el lloc del funeral, a mi em recorda bastant tot això el que ja es va viure quan els atemptats de l'11M a Madrid, l'associació de víctimes que es va crear. Jo crec que jo no em puc posar la pell d'algú que ha perdut un familiar en una circumstància com aquesta, que és diferent, òbviament, que la d'un atemptat, però no deixa d'haver-hi un element de dolor, jo crec, insuportable en qualsevol circumstància. Per tant, jo tinc que dir que jo crec que el dret al patiment i al condol és lliure i que tothom té dret a expressar el seu patiment, la seva ira i assenyalar els culpables que vulgui. Això, per mi, és absolutament legítim. Per tant, jo no vull culpabilitzar a cap de les famílies i assenyalar-la, però, home, jo he vist aquest dematí la sessió de control i jo crec que Sánchez, que té una temporada complicada per molts motius que no venen al cas del que estem parlant, sincerament, la meva sensació, quan he vist avui la sessió de control, crec que ell s'ha escudat al darrere de les víctimes, perquè fot un any quan va passar exactament això, i el dematí no eren els diaris que acaba d'explicar-li-ho, sinó que ja sabíem el que estava succeint, no van tenir cap mena de mania en tirar endavant una sessió del Congrés dels Diputats on no hi havia un tema que no fos aplaçable 24 hores, com era l'elecció del Consell d'Administració de Ràdio i Televisió Espanyola. Per tant, jo crec que aquí la gent, uns i els altres, utilitzen les víctimes per fotre-se-les pel cap. Així de clar us ho dic. I no les culpabilitzo amb elles. I què passarà a la tarda? Home, això es fa a la Ciutat de les Arts, els que hagueu estat a València, aquell edifici de Calatrava, sabeu perfectament que tal com és ho pots acotar-ho des d'un punt de vista de seguretat, per tant els cotxes poden baixar fins a baix i la gent quedarà molt lluny. Per lo que he llegit a València Plaça avui, uns entren per un costat els polítics i les famílies de les víctimes i dels morts entren per un altre costat, es veu que hi haurà com un saludo dels Reis i el president del govern, però privat, fora de lo que és la cerimònia en si. Home, jo, sincerament, no crec que Mazón s'atreveixi a posar-s'hi, però també penso que quin paper més galdós. Si tu ets el president de la Generalitat Valenciana, que els Reis visitin la capital de la teva comunitat, o el president del teu govern visiti la capital de la teva comunitat, doni el pes amb unes famílies que són ciutadans de la teva comunitat i tu no puguis participar d'aquest condol. És realment un paper molt lamentable.
És que administrativament no té alternativa a ser-hi, i és un problema, perquè això el condemna a rebre d'una manera o una altra el descontentament de la gent.
Sí, és que si es fiquen a la fila a donar el pèsam, jo crec que s'emportarà quatre escopinades.
Això segur.
Deixa'm tornar cap a València. Miquel, tu fa un any hi vas ser, ara ja has tornat. Com has trobat les poblacions que fa un any vas veure destrossades?
Doncs, a veure, les marques d'aigua es veuen, les piles de cotxes s'han traslladat, les carreteres i les vies de tren s'han reconstruït en la seva gran majoria, no? Però hi ha restes molt evidents del desastre. Paiporta, per exemple, no? Que seria la zona zero més icònica d'aquells dies, doncs la majoria de les façanes s'han repintat, encara es veuen, hi ha moltes cases que estan buides, pendents que vagin a terra. Les façanes s'han pintat, gairebé totes les persianes dels locals estan lluentes, i això sorprèn, i són lluentes perquè són noves, no? I en un 20 i un 30% dels comerços no tornaran a obrir. I després hi ha cicatrius molt internes, perquè molts edificis, no només a Paiporta, a tota l'Horta, dels municipis de l'Horta i de la Ribera, doncs continuen sense ascensors, i aquí hem de pensar doncs en persones amb mobilitat reduïda, gent gran que han pogut baixar molt poques vegades al carrer en aquest any, a clavegaran.
és un altre exemple de cicatriu interna que ha quedat molt malmès a tota l'Horta, a tots els municipis, i les obres d'això duraran anys. I a banda de tot això hi ha l'impacte emocional, que ha estat absolutament catastròfic a tota la població, amb manifestacions com les del dissabte passat, on veus que la gent està plorant, però està plorant a les voreres mentre passa la manifestació, plorant i aplaudint. Això, jo com a periodista que he cobert moltes manifestacions, no ho havia vist mai. I això és un exemple de com de tocada ha quedat aquesta població, perquè tothom o té algú o va podria haver estat també víctima i es va salvar, i he recollit desenes de casos, es va salvar per molt poc perquè no sabien que allò podia ser tan perillós.
Tot el seguiment d'aquests funerals d'estat avui a les 6 de la tarda a Catalunya Ràdio i també a 3Cat Info amb en Miquel Jarqué i la resta d'enviats especials al País Valencià amb motiu d'aquest primer aniversari de la tràgica gota freda d'ara fa un any. Miquel, gràcies, bona tarda.
Molt bona tarda.
I deixeu-me afegir a la conversa amb Lucas Marco, és periodista del diari Oponès a València, especialista en tribunals. Fa un any que informa sobre cada nou testimoni, cada nova prova, cada pista de cada informe pericial de la instrucció d'aquest cas de la dona que porta la jutgessa Núria Ruiz Tobarra, de Catarroja. El resultat és un llibre titulat 2011, Reconstrucció Judicial al Minut de la Catàstrofe de la Dona, editat per Sembra Llibres. És una minuciosa crònica d'aquella tragèdia del 29 d'octubre de l'any passat. Lucas Marco, periodista del diari Oponès, com diem, a València. Gràcies per atendre'ns avui. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Gràcies a vosaltres. Un plaer estar amb vosaltres.
De seguida entrem en matèria, però en un dia com avui, amb les emocions a flor de pell, el teu llibre relata fets, avalats, òbviament, amb proves, per testimonis, però suposo que per tu mateix deu ser difícil fer aquest relat allunyant-te de la part emocional de la tragèdia, que com a valencià també et toca.
Sí, evidentment és una tragèdia d'una dimensió descomunal i jo crec que hi ha un consens en el si de la societat valenciana que les víctimes, no?, mereixen un especial respecte, sobretot atès del nombre, no?, extraordinari de víctimes, extraordinàriament elevat, i evidentment és un dia de dol. És un dia de dol per al País Valencià i és un dia també per a recordar tot el que va passar, no?, el 29 d'octubre, era just fa un any, i tot el que van fer o no van fer les autoritats que tenien encomanada la protecció civil per llei.
En el teu llibre, aquest tot el que van fer i tot el que no van fer es planteja com un minut a minut de tot aquell dia, tot aquell 29 d'octubre. Per què has buscat aquesta fórmula?
Bueno, jo crec que en una causa judicial com aquesta, no?, que investiga un presumpte delicte de domicili imprudent, la clau és la cronologia, no? Igual que en altres causes, com en causes més habituals, no?, de corrupció, poden ser, pues, les comissions regulatòries, les escoltes telefòniques, en aquesta causa la clau clarament és la cronologia. Va avançar la jornada mentre que sobre el terreny hi havia una afecció bestial, no?, de la dona i de la pròpia catàstrofe, i el centre de coordinació d'emergències, la famosa reunió del CECOPI, anaven molt per darrere, no?, dels fets i del que estava passant sobre el terreny. Per tant, és molt important per a la pròpia jutgessa instructora acreditar al minut exacte tot el que va passar, i si les morts, les 229 morts, van passar abans que s'enviara el missatge d'alerta automàtic als mòbils. És un component fonamental, la cronologia. I jo crec que també, per no només per justícia, sinó per memòria, no?, memòria històrica del que va passar el 29 d'octubre, és molt important establir la cronologia exacta al minut, una cronologia contrastada.
En aquesta cronologia sembla bastant acreditat que el gruix de les morts són abans que s'enviés l'alerta massiva a la població. Hem posat també molt el focus en aquests 37 minuts en què el president valencià Carlos Mazón estava incomunicat. Clar, aquí la clau és una cosa que no sabrem mai, que és què hagués passat i què no hagués passat si l'alerta s'hagués enviat a temps, no?
Bé, hi ha molts casos, sobretot de persones majors que vivien en plantes baixes de la comarca de l'Horta Sur, que és prou evident que si s'haguera avisat abans s'haguera pogut evacuar, no?, a plantes altes d'alguna manera o algun lloc segur, i per tant era fonamental que l'avís prèvi a la població es donara el màxim de temps possible, no?, amb el màxim de marge possible. És evident que la catastròfica gestió de les autoritats autonòmiques i específicament de l'aleshores consellera Salomé Prades va propiciar que tot començara molt tard, no? Si es convoca la reunió als Cicopi a les 5 de la vesprada, és evident que ja la situació sobre el terreny, sobretot en Utiel i en la comarca de la Ribera Alta, era molt greu, no? Per tant, era impossible, no?, convocant una reunió de coordinació tan tard, respondre d'una manera efectiva. A banda, els nombrosos interrogatoris i les nombroses declaracions als familiars dels morts han acreditat en molts casos que aquests morts se van produir prou abans de l'avís de les 20:11. Cal tenir en compte que a les 20:11 ja estaven els principals barrancs desbordats des de feia una hora i mitja aproximadament, inclús més. Aleshores, és una alerta que crec que és molt simbòlica i molt metafòrica, perquè a molta gent li va arribar al telèfon mòbil quan estava atrapada, quan estava damunt de cotxes, de camions, agafats a qualsevol lloc, no?, del carrer on es va pillar. I, per tant, és una alerta que clarament no va servir absolutament per a res. I, a banda, hi ha un component que ha destacat molt la magistrada instructora, i no només és que arribarà tard, sinó que el missatge que contenia, el text que incloïa, que a mi me va arribar, ens va arribar a tots els telèfons mòbils de la província de València, era un text que no demanava a la població que buscara refugi en altura. Per tant, era un text que no servia per a res, no? És un dels principals elements per a acreditar esta suposada negligència, aquests suposats homicidis per imprudència que s'imputen indiciàriament a l'exconsellera i a l'exsecretari autonòmic d'emergències.
Amb tota aquesta cronologia que tu has anat establint en el teu llibre, et faig una pregunta que és molt simple, però suposo que és la més difícil de respondre, i és el quid de la qüestió. Com t'expliques que anessin tan tard, amb tot el que estava passant, amb totes les evidències que tenien, per què van anar tan tard?
Jo diria que per una actitud negligent, no? Perquè la delegada del govern al País Valencià, Pilar Renove, a les 9:30 del matí ja organitza, no?, una reunió de coordinació amb els organismes que depenen del govern central, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, l'AEMET, les confederacions hidrogràfiques, i per tant, 9:30 del matí, la delegada del govern organitza, no?, munta un poc aquesta reunió de coordinació sense tindre específicament la competència, que és una competència autonòmica. Per tant, això demostra que es podia fer perfectament, no? El secretari autonòmic d'emergències, Emilio Arbueso, que és un dels dos investigats en la causa, durant aquell matí, a les 11 del matí, va assistir a un consell d'administració d'una empresa pública autonòmica. Jo vaig consultar l'acta d'aquest consell d'administració i eren una sèrie de decisions burocràtiques sense cap tipus de transcendència que se podien haver aprovat aquest dia o dos mesos després. No hi havia cap pressa, no?, per assistir a aquest consell d'administració. Després, cap al migdia, el secretari autonòmic i la consellera se'n van a la localitat de Carlet, després d'haver anat al Centre de Coordinació d'Emergències, i cap a l'hora de dinar intenten accedir a Utiel. És una actuació que no té cap sentit, perquè òbviament estan en un plan com si anaven a una inauguració, no? No té absolutament cap sentit intentar anar sobre el terreny quan evidentment no podien fer absolutament res, i no convocar aquesta reunió de coordinació que es convoca a les 5 de la vesprada, quan a les 2 de la vesprada, a l'hora de dinar, Utiel ja estava completament inundat, i a les 3:30 s'havia activat la unitat militar d'emergències per a aquesta localitat específicament. És una decisió activar la unitat militar d'emergències que és molt important, molt transcendental, i que no es farà en tots els dies. Per tant, dona una idea de com estava la situació sobre el terreny, no? quan ja es convoca a les 5 i s'ha reunit el FECOPI.
I et faig l'última pregunta. Com a especialista en tribunal que ets, acabarà aviat aquesta instrucció de la jutgessa de Catarroja i creus que Mazón pot acabar d'alguna manera havent de respondre davant la justícia o se n'escapolirà?
Sobre la primera pregunta, la resposta és no, perquè és una causa molt complexa. Encara queden moltes declaracions testificals i aleshores trigarà, no?, en avançar i en acabar aquesta causa. I sobre la segona pregunta, des de la interlocutòria la setmana passada de l'Audiència Provincial de València, que va ordenar que declarara la periodista Maribel Vilaplana, que és la persona que compartia taula Carlos Mazón en el restaurant del Ventorro el 29 d'octubre, i aquesta interlocutòria va obrir la porta, per dir-ho d'alguna manera, va mirar un escenari de la possible imputació de Mazón que cada vegada és més plausible, diguem-ne. És cert que és molt complex i molt difícil trobar indicis suficientment sòlids que justifiquen la imputació d'un president autonòmic que és aforat, però també és cert que l'actuació de Mazón va ser tan sumament inconcebible, no?, tan sumament irresponsable i frívola, per dir-ho d'alguna manera, que pot ser, no seria d'estranyar que aquest escenari se donara en un moment donat. No crec que siga en un moment immediat, però la interlocutòria de l'Audiència Provincial de València és molt important per un detall que deixa caure, i és que esta possible imputació podria ser per la seva actuació per acció o per inacció impròpia, no? Jo crec que ahí és tampoc la clau de per on poden anar els tirs respecte al president Carlos Mazón.
Doncs són les explicacions d'en Lucas Marco, periodista del diari Oponès a València, especialista en tribunals i autor d'aquest llibre, 2011, Reconstrucció Judicial al minut de la catàstrofe de la Dana. Lucas, gràcies per atendre'ns. Bona tarda.
Gràcies a vosaltres.
Ara falten 9 minuts per les 4. Agafarem aire, farem una pausa per la publicitat i a la tornada parlarem del rei Joan Carles.
Catalunya migdia.
Benvinguts a una altra manera d'omplir el cistell de la compra.
Benvinguts a nous espais de carnisseria, peixateria, fruiteria, xarcuteria...
Amb un nou racó del pernil, formatges internacionals i pastisseria pròpia.
A banda de sushi spot, amb vinagrats La Real i ben aviat Cinco Jotas, Ferrarini i Ahumados Domínguez.
Benvinguts a la màxima qualitat en producte fresc.
Nou supermercat al Corte Inglés, plaça de Catalunya. Benvinguts.
Hi ha hagut un crim i el futur de l'acusat està en mans de nous ciutadans.
Carles Porta i Catalunya Ràdio presenten el podcast Crims. El jurat.
Hi havia el grup del sí i els del no. Ens van triar per posar-nos d'acord, saps? I no hi havia manera.
Com se selecciona un jurat popular? Què passa dins d'un tribunal del jurat? Què passa a les deliberacions? Quines dificultats tenen?
En aquesta història, seran els membres del jurat els que hauran de posar llum a la foscor.
Crims, el jurat, a l'app i web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT. Catalunya migdia.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters exclusives, jugaràs als nous passatemps, navegaràs per la nostra app renovada i formaràs part del nostre club, amb sortejos, descomptes i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te un any a El Periódico per només 20 euros i gaudiràs sense límits.
Del 3 al 5 de novembre torna el Gastronòmic Fòrum Barcelona a Fira de Barcelona.
Si ets professional de la restauració, l'alimentació i el food service, aquesta és la teva cita de referència.
Enguany, una edició dedicada a la nova cuina catalana amb tots els nostres chefs més reconeguts.
I més de 350 empreses, show cookings, ponències, taules rodones...
Gastronòmic Fòrum Barcelona, del 3 al 5 de novembre al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.
Vesteix el ritme i a la moda més eufòrics. Amb la dessuadora de l'Eufòria Dance Kids. A la venda en exclusiva a la botiga 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Com us dèiem, avui hem pogut llegir una entrevista a l'ex-rei Joan Carles de Borbó. La publica el diari conservador francès Le Figaro. El motiu és la publicació del seu llibre de memòries a França en exclusiva amb el títol Reconciliació. De fet, arribarà a Espanya el mes de desembre. És una entrevista que s'ha fet a Abu Dhabi, a la casa que ha posat a disposició de l'exmonarca espanyol, el príncep hereu dels Emirats Àrabs Units, Mohamed Ben Zayed. Llegint-la, més que una entrevista, és una mena de xerrada, diguem-ne, destinada a presentar Joan Carles com un bon rei que, incomprensiblement, ha caigut en desgràcia. És una entrevista feta pel públic francès. El periodista arriba a dir que és el nou rei Lear, abandonat pels seus, un gran home acomiadat després d'haver-ho fet bé i haver renunciat a ell mateix. Sembla bastant clar que això s'escriu des d'una república. El retrata com un pobre home que des que va abandonar Espanya el 2020 pràcticament no ha vist la seva dona, la reina Sofia, i els seus fills i nets. Aquí hem pensat en aquell moment cèlebre de l'APM que diu el meu marit està al cel i jo a la glòria. Joan Carles diu que va plegar per ajudar el seu fill i el periodista parla de Pedro Sánchez com d'un primer ministre amb mala educació, que maltracta la monarquia, diu del rei Felip que manté el seu pare en total aïllament a Abu Dhabi, i dels milions de dòlars cobrats en comissions, Joan Carles diu que van ser un regal d'un rei a un altre. Això, ho sabeu, fa referència als 100 milions de dòlars rebuts del rei de l'Aràbia Saudita. Per cert, Joan Carles parla de Franco amb afecte, diu que pràcticament el va adoptar com un fill, i del cop d'estat del 23F del 81 assegura que no en va ser un, sinó tres, el de Tejero, el d'Armada i el dels polítics propers al franquisme. Per cert, diu d'Armada que el va trair. Avui tothom ha llegit aquesta entrevista.
Sí. A mi el que més em crida l'atenció és que això s'hagi fet amb un mitjà estranger, per molt que sigui Figaro Magazine, el prestigi que té Figaro Magazine i el mitjà en si, perquè fins el que jo sé, que no sé gaire, això va tenir diverses mans o diversos possibles autors previs aquí a Espanya. I no sé si amb l'objectiu de posar-hi distància i que no s'hi veiés tant un biaix ideològic perquè ho fes un periodista que estigués molt d'actualitat, com era un dels noms que hi havia sobre la taula, s'ha optat per publicar-ho primer a França, país que, per cert, decapita reis amb una alegria...
Borbons, fins i tot.
Sí, sí, i tant borbons. I, bueno, això és el que em sembla a mi més rellevant. De tot l'altre que diu, no em sorprèn res.
No et sorprèn que digui que el tenen aïllat de la reina Sofia? Això, òbviament, això a un periodista espanyol difícilment li pots colar. A un francès, en principi, si es documenta una mica, tampoc. Però és una de les afirmacions que sorprèn, no?
A mi, de tot, o sigui, la part de la seva relació amb la Sofia, jo crec que això no té més transcendència.
No, però és significatiu en el sentit de que si tu, com a resposta a l'entrevista, dones això i t'ho donen per bo, és obvi que no t'estan fiscalitzant...
És que jo crec que és veritat, perquè la reina Sofia, només cal veure els Premis Princesa d'Astúries de fa uns dies enrere, és un personatge, jo crec, que apreciat i estimat per al conjunt de la població de forma gairebé transversal, o sigui, a tothom li cau bé, crec que la gent empatitza, la gent diu, pobra dona, lo malament que li ha fet passar aquest home, etcètera. I quantes més fotos li fessin a Sofia al costat del rei, jo crec que pitjor seria per ella, i al final qui està apuntalant molt la monarquia en aquests moments és el rei, la filla del rei, la princesa Leonor, i la mare del rei, que són, jo crec, les tres figures claus que en aquest país tan convuls i en aquest moment que estem visquent, hem dedicat tota aquesta part del programa a això, són tres figures que no hi estareu d'acord la resta, però que jo crec que aporten una certa estabilitat institucional que ja ens va prou bé.
O sigui, més enllà d'això que comentes, per mi la pregunta és quina necessitat hi ha en un moment en què l'acceptació de la monarquia va augmentar en Espanya, com a rei emèrit, de voler-te posar de nou al centre sabent que la teva figura l'únic que fa és marmar la noció de la monarquia per part dels espanyols?
Potser ho has dit tu, sabent. Vols dir que ho sap?
Bueno, jo crec que, o sigui, mirant quatre dades, tu veus que des del moment en què ell s'aparta i surt del focus, cada cop hi ha un sentiment republicà menor, o sigui... Hi ha una recomposició en un moment en què per molt semblava que la monarquia estava realment molt tocada i que no sabíem si tornaria a aixecar cap. Llavors, que ara ell decideixi escriure un llibre de memòries, donar aquesta entrevista, que probablement no s'ha fet a Espanya, també per una pressió de la Casa Reial. Bueno, això, Joan, tu ho sabràs millor, jo no controlo aquests temes, però...
Joan Carles aterra demà a Espanya.
Clar, clar,
i suposo sí,
que va acabar passant. Hinho, també, com sempre.
Però es podria haver fet l'entrevista a Espanya, com diu l'Alícia, però no, s'ha fet a Abu Dhabi,
pel
que sigui.
Sobretot hi ha una mala intenció com de dir, bueno, quina intencionalitat com de seguir marmant la imatge de la monarquia?
Suposo que per reivindicar-se ell. Deu haver algun sentiment interior d'injustícia amb tot amb aquest argument de tot el que jo he fet per Espanya, aquesta frase que crec que també diu de que la democràcia no va caure del cel, i això...
Tot em diu que Franco el va posar perquè instal·lés algun règim més obert. Això una mica recorda allò... Hi ha coses que no són mentida. Evidentment, una monarquia constitucional és una mica més oberta que una dictadura feixista, sí, no? Però...
Una mica més oberta, una no. Mica. És diametralment oposada.
Sí, però hi ha un punt de... Crec que ell... no superarà mai que la seva família hagi volgut trencar amb ell, i aquell que podria haver passat a la història com un personatge històric, com un personatge de consens, com un personatge amb aquesta imatge que es va fabricar durant la transició d'home que va fer el trànsit d'un règim cap a un altre, doncs tot això, tots els seus escàndols li han espatllat el llegat d'una manera que ell segur que no s'imaginava, i encara es deu pensar que no s'ho mereix.
Ha sortit més ben parat que el seu exgendre, que es va tirar 3 anys a la presó.
No. En fi, dos apunts folclòrics per qui es vulgui distreure amb aquesta entrevista. Sembla que Joan Carles té un lloro que quan desplega la cresta doncs ensenya els colors de la bandera d'Espanya i diu que a part d'Espanya i la seva família troba a faltar el pernil ibèric. En deu haver menjat força.
Sí, perquè més en el país en el que viu no hi ha gaire pernil.
En fi, 20 segons i seran les 4, 20 segons i comença la tarda de Catalunya Ràdio, tota l'actualitat a 3 Cat Info. Nosaltres tornem demà.